Estem a punt d'entrar al Temps Afegit, un espai on es parla, es repassa i s'analitza no només tot l'esport de la ciutat de Lleida, sinó de les Terres de Ponent. Som-hi, que el partit encara no s'ha acabat. Comença el Temps Afegit.
Hola, molt bones a tots i a totes. Us parla Marc Perelló. Benvinguts al programa Temps Afegit, un programa que acull a tot l'esport, no només de la ciutat de Lleida, sinó de tot Ponent. Tota l'actualitat de l'esport lleidatà, aquí, al Temps Afegit, a 1A1 Lleida Ràdio. Repassem ara els continguts del programa d'avui. En primer lloc farem un repàs a l'actualitat esportiva. Començarem parlant de la victòria, de la gran remuntada del Força Lleida, que va sortir victoriós de la capital catalana després de remuntar, sobretot a l'últim quart, aquest partit que se'ls anava torçant a l'equip de Jorge Serna. Per sort, doncs, Sergi Quintela, un dels jugadors del Força Lleida, va saber liderar l'equip i va saber capgirar, va ser capaç de capgirar el marcador i doncs, acabar amb un resultat favorable de 71-74. Per tant, un parcial de 8-2 dels lleidatans que els posicionen encara líders de l'Aleport. D'altra banda, parlarem de Lleida Esportiu, concretament ho farem sobre el davanter blau Juan Tortuño, que gràcies a una entrevista de la xarxa de comunicació local que ens ha fet el nostre company d'Esports de la Xarxa, el Dani Aguilar, doncs bé, haurem tret conclusions del que opina sobre l'actualitat de Lleida Juan Tortuño. Després parlarem en tenis taula i parlarem amb el Josep Lluís Andrade, que és l'entrenador del DKB Borges Grup Vall, que ha dit adeu a la competició europea després de perdre els 16ens de final contra l'Istres francès. D'altra banda, també tindrem la tertúlia amb el Sergi Maza i el Sergi Guiu, on repassarem precisament aquesta entrevista que li han fet a la xarxa a Juan Tortuño. També parlarem una mica de la Champions, del Barça, i doncs el lideratge, no? També i la victòria, farem un repàs d'aquesta victòria del Força Lleida. I per últim, al Temps Afegit també tindrem la Ingrid Godia, la nostra especialista en nutrició i hàbits saludables. Per tant, amb ella parlarem d'un tema força interessant, dels aliments que ens preparen per a que siguin consumits de manera ràpida, eh? De tot això i més, al 104.5 de la FM, com sempre. Ara sí, arrenquem motors.
Viu l'esport lleidatà al Temps Afegit.
Comencem aquest repàs del Temps Afegit. Centrem-nos ara amb la victòria, amb la gran victòria del Força Lleida en bàsquet. El Força Lleida va sortir victoriós de la capital catalana, Barcelona, després d'aconseguir una emocionant remuntada als darrers minuts de l'últim quart. Els lleidatans segueixen líders amb un parcial de 8-2, 8 victòries, 2 derrotes, un inici de temporada que, sens dubte, no té res a veure amb els resultats de la temporada passada. L'equip de Jorge Serna va patir una primera mitja part on els blaugranes guanyaven de més de 10 punts. Tot i això, el Força no es rendia i gràcies a un brillant Sergi Quintela, que va liderar l'equip, va ser capaç de capgirar el marcador. Serna es mostrava molt satisfet d'aquest resultat.
Muy satisfechos por la victoria, porque el partido se nos había puesto muy cuesta arriba. El partido claramente era dominador el Barça, estaba jugando muy buen baloncesto, muy rápidos. Bueno, lo que sabíamos, ¿no? Muy intensos atrás, con mucho acierto, con mucha confianza, tirando muy solos todo el tiempo. Y la verdad es que pues no sé muy bien por qué, ¿no? Yo creo que ellos pues han bajado un poco el acierto en la línea de tres, nos ha permitido rebotear, eso nos ha permitido poder correr y meter más fácil, y eso nos ha ido metiendo en el partido. Y la verdad es que ha sido el último cuarto el polo opuesto de lo que habían jugado brillantemente durante tantos minutos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pues ha habido un momento que defensivamente hemos subido el nivel y eso nos ha permitido anotar de manera un poquito más sencilla.
Jorge Serna també va tindre unes paraules d'afecte cap a Adrián Chapela, que és un jugador del Força Lleida que en un moment donat del partit, amb la mala sort, que va topar amb un altre jugador del Força Lleida, Amèric Estuts, i es va torçar el turmell. No sabem encara la gravetat de la situació, però en tot cas, Serna deia el següent.
Yo he visto el golpe en directo y la verdad es que ha sido un golpe feo. Pero bueno, ahora estaba andando cojeando. O sea, que ya ande, aunque sea cojeando, y es una buena noticia. Pero vamos, con esta jornada triple, ¿no? Yo creo que es muy justo para llegar a Oviedo.
Serna també ha tingut unes paraules d'agraïment per l'afició, que van veure el partit per la televisió, però el 90% pràcticament dels aficionats que hi havia en aquell pavelló de la ciutat esportiva del Barcelona doncs era lleidatà. I aquestes eren les paraules que tenia d'efecte Jorge Serna cap a la seva afició.
Muy agradecidos por toda la gente que ha venido, nos hemos sentido muy arropados. Muchísimas gracias a la gente que ha venido un martes tan tarde, ¿no? A las 11 de la noche hemos terminado, la gente tiene que ir a trabajar, se han desgañitado la garganta por nosotros y bueno, y al menos pues oye, si les hemos podido brindar con una victoria, pues muy contentos por ellos.
Aquest diumenge el Força disputarà el segon partit d'aquesta setmana, diumenge contra l'Oviedo a les 6 de la tarda al pavelló Barris Nord de la ciutat de Lleida.
Estem al Temps Afegit, amb Marc Perelló.
Passem del bàsquet al futbol, perquè parlem ara del Lleida Esportiu. El Lleida Esportiu ja pensa en el següent partit, el Peralada. El conjunt blau es desplaçarà fins a terres gironines aquest diumenge per seguir consolidant el lideratge i, depenent dels rivals, òbviament, poder augmentar la distància amb els clubs que persegueixen aquesta zona de play-off. Un dels jugadors que van brillar el diumenge passat al camp d'esports, sens dubte, va ser Juan Tortuño, amb dos gols. El davanter de Lleida creu que encara queda molta lliga i que és important estar a 7 punts dels equips que lluiten per aquestes places play-off. Aquestes eren les declaracions que feia en una entrevista feta pel Dani Aguilar de la xarxa de comunicació local.
Sí, la verdad que, bueno, es positivo que solo se haya perdido un partido y bueno, a seguir. Es verdad que ha sido contra el Hércules, que lleva los mismos puntos con nosotros, pero nada, es positivo ese sentido que no se haya perdido más.
Aquestes eren les paraules doncs, de Juan Tortuño, que parlava sobre el fet de perdre doncs, només un partit en aquesta classificació. També ho deia, també donava importància, volia dir, del fet que estan a 7 punts del primer equip que vol lluitar per intentar pujar de categoria.
Sí, evidentemente que sí. Es muy importante, pero todavía queda muchísima liga. Y a esta altura pues es importante estar líder, pero también importante tener a 7 al quinto. Uh-huh. Y nada, pero seguir, queda muchísimo todavía, no hay que relajarse porque prácticamente no hemos llegado ni al Ecuador todavía.
Juan Tortuño també s'ha referit a alguns dels rivals forts que tenen aquesta temporada.
Bueno, creo que ahora mismo los que están en zonas de arriba creo que son rivales muy fuertes. Aunque también es verdad que el Sabadell que vino esta semana aquí creo que va a ser un equipo que va a estar peleando por meterse en playoff seguro. Cornellà que le hizo el año pasado también, Barça B, creo que va a haber equipos también apretando fuerte ahí.
El jugador blau ha aconseguit 5 gols en el que portem de temporada.
Estàs escoltant el programa Temps Afegit amb Marc Perelló.
Ara ens toca parlar de tenis taula perquè el Borges Grup Vall ha dit adeu a la competició europea després de perdre en els 700 de final contra l'Istres francès. Els borgencs no van poder remuntar l'eliminatòria i van acabar amb un global de 0 a 6. L'entrenador del Borges, Josep Lluís Andrade, creu que no els hauria d'afectar aquesta eliminació. L'equip sabia que el rival era superior, no va poder superar-los i ara diu toca centrar-se en la competició regular.
A veure, una derrota esperada, sobretot el partit d'anada, que va haver dos partits que vam tenir pilotes de partit, sí que bueno, ens va afectar una mica més, va donar una mica de baixón en aquest sentit, però a la tornada sabíem que era pràcticament impossible, havíem de guanyar 3-0 i aconseguir millors sets que els altres. A veure, és una derrota esperada, és un equip de Lliga Francesa, que és la segona més potent d'Europa, i una derrota que es podia esperar. I a més, jugador per jugador, ells tenen, primer perquè tenen un potencial econòmic molt més gran que nosaltres, i després perquè el nom dels jugadors internacionalment és molt bo, doncs sabíem que és una derrota que podia passar. No ens ha d'afectar molt l'Aitocap per això, perquè hem perdut amb un equip que és superior a nosaltres i només dir això, doncs mira, hem sigut millors que nosaltres i ja està.
El proper rival del Borges Grup Vall és el Sant Sebastián de los Reyes, on miraran de seguir guanyant. Aquesta jornada els toca fora de casa.
La tertúlia del temps afegit.
I amb aquest ritme entrem de ple a la tertúlia del temps afegit. Avui tornem a saludar el Sergi Maza. Sergi, molt bones.
Molt bones, Marc.
I també tenim un altre cop, però sempre dona gust tenir-lo amb nosaltres, el Sergi Guiu. Sergi, molt bones.
Bona nit, Marc.
Com anem? Avui hem de comentar diverses coses. Avui tenim bastant material. De fet, venim d'una jornada, la que es va viure aquest dimarts, que el Lleida Esportiu... Ai, el Lleida Esportiu, anava a dir, m'he equivocat. O sigui, el bàsquet, el Força Lleida, ara sí, va guanyar a un Barça B amb un partit impressionant, un partit digne de play-off, no? Un partit molt... que va començar amb una línia bastant dolenta i bastant negativa pels de Jorge Serna, però que a l'últim quart, sobretot, va ser una bogeria. Vam remuntar i vam acabar guanyant 71-74.
Partit que va costar molt, sobretot la primera part. El primer quart i el segon quart van ser uns quarts on, ostres, el Barça B li va passar per davant completament al Força Lleida i bé, li va costar. Jo també crec que al final, podríem dir al final del partit, el Barça potser va pecar una miqueta de joventut, no? Perquè hem de pensar que era una plantilla molt jove i el Força Lleida, per altra banda, va tirar de gesta i va aconseguir remuntar. Ho vaig ficar també al Twitter, va aconseguir un parcial que va arribar a 10-32. Per tant,
sí.
La remuntada del Força Lleida va ser d'aquelles que es podrien catalogar com a èpiques. I el més important, fora de casa, una victòria més i es mantenen al capdavant de port.
Bueno, fora de casa sí. Però gràcies a l'afició, que semblava el 90% dels aficionats que estaven allà presents eren de Lleida, eren del Força Lleida. Per tant, també és un factor molt positiu i jo crec que va jugar, no, a diferents punts del partit, a ajudar, no, a l'equip. Aquest factor de sentir-te recolzat per l'afició és super important, i més quan ets fora de casa.
Sí, la pista del Barça, perdó. La pista del Barça s'ha convertit en un mini Barris Nord, no? Perquè gràcies als desplaçats que va haver, i s'ha de reconèixer que entre setmana costa, no, anar a fer un desplaçament, però van estar allí, segurament que van ajudar. I un Força Lleida que li va costar molt, també un partit similar al del Canoe, no? Que li va costar molt arrencar des d'un principi. Sí que és cert que contra el Canoe el Lleida mai va anar per darrere el marcador, però que va haver una diferència molt gran després del descans, no? Que a la segona part el Lleida va millorar molt i va poder tirar endavant el partit, no? I que ens té una mica acostumats. I podíem fer un paral·lelisme, no, amb el Lleida de futbol, no?
Sí,
que també
sí,
li
sí,
costa
sí.
Molt les primeres parts, doncs sembla que tant el Barça i el Lleida de bàsquet, el Força Lleida i el Lleida Esportiu, doncs tenen aquest símptoma, no, de que li costa arrencar el partit.
Doncs mira, Jorge Serna die això de l'afició.
Muy agradecidos por toda la gente que ha venido, nos hemos sentido muy arropados. Muchísimas gracias a la gente que ha venido un martes tan tarde, ¿no? A las 11 de la noche hemos terminado, la gente tiene que ir a trabajar, se han desgañitado la garganta por nosotros y bueno, y al menos pues oye, si les hemos podido brindar con una victoria, pues muy contentos por ellos.
Doncs aquestes eren les paraules de Jorge Serna, donant les gràcies a tots els aficionats, que jo crec que tant al pavelló, no, de la ciutat esportiva que es trobaven allà, tant com a les xarxes bullien. Sergi Guiu.
Sí, sí, i a més, enllaçant amb el que deies de la sensació de la pista, que un periodista com en Rovirosa comentés que no li venia a la memòria cap partit on l'afició visitant
sí.
El transportés com si fos
a l'estadi d'aquesta afició i no em pertoca bé, també és meritori, perquè amb la carrera que té el Rovirosa en el món de l'esport i del bàsquet, que no li vingui al cap l'actuació que va fer l'afició del Lleida Esport, del Força Lleida, perdó, és de destacar. I és que està enganxant el Força Lleida, i quan un equip enganxa l'afició en tots els sentits, en els desplaçaments, en les xarxes socials, en el seguiment, està enganxant, el Força Lleida està enganxant a la gent, i això és el més important, perquè just ara arribarem al desembre i queden molts mesos i es necessitarà d'aquest suport de l'afició.
Sí, una expressió que m'agradaria utilitzar, no?, és que el Força Lleida sedueix sí. I cada vegada més es nota, no?, amb els partits que es disputen al Barris Nord, doncs agrada, preste, i ho comentàvem aquest dimarts, no?, Sergi Maza, que el fet de poder assistir i veure un ambient, no?, molt, molt proper, aquesta harmonia també que es respira amb el Lleida Esportiu, amb l'afició, però també es copse de manera diferent, especial, amb els jugadors del Força Lleida.
Sí, no, jo quan vaig anar, va ser la primera vegada que vaig anar a veure el bàsquet, i realment em va impressionar molt, no?, la comunió que hi havia entre afició i jugadors, i com ressonava el Barris Nord quan fèiem cistella, i aquesta comunió entre afició i jugadors s'ha reflectit, no?, al final del partit amb el Barça, la celebració, suposo que hem vist, no?, els vídeos, sí, per, sí, les xarxes socials, sí, sí, que efectivament, Marc, estàvem bullint, és que jo vaig arribar a casa, vaig obrir el mòbil i tothom parla del Força Lleida. Clar. Doncs el vídeo aquest, no?, de la celebració vikinga, com es fa també al camp d'esports, sí, quan, sí, guanya, sí, sí, el Lleida Esportiu, doncs és que és un símptoma del bon comportament que hi ha entre afició i jugadors.
Primer va ser marca Islàndia, no?
Sí.
I s'ha fet viral aquesta celebració entre afició i club, i ara és marca Lleida.
Sí, no, va ser a l'Eurocopa de França, si no m'equivoco.
Sí, crec que sí.
I s'ha exportat fins aquí Lleida, i, sí, i està molt bé, no?, perquè realment és molt bonic veure celebrant amb els jugadors l'afició, les victòries.
Tot i així, haurem de ser una mica més creatius i crear-nos la nostra pròpia celebració
sortirà.
A la lleidatana, no, Sergi Guiu?
Sí, bueno... No, però és que fa molt bonic, fa molt bonic el veure, no?, la unió entre afició i equip, ja sigui de bàsquet, de futbol, d'hoquei, sigui el que sigui, i doncs que duri el màxim possible, i és que això també fa ciutat, i que una ciutat com Lleida estigui sent protagonista en tres esports com són l'hoquei, el futbol i el bàsquet, no solament a Catalunya, sinó a Espanya, doncs com a ciutat també ha de, i com a ciutat, com a lleidatà, ha d'omplir d'orgull.
Per cert, Sergi, veurem com progressa Adrián Chapela, que vam veure, sí, per la tele, no?, aquella lesió que de moment no se sap la gravetat de la qüestió, però que va ser molt lletja, perquè a més va ser provocada per un mateix jugador del mateix equip, és a dir, Eric Stutz va topar amb Adrián Chapela i es va veure la torçadura de peu no gaire bonica.
No, i és una llàstima, perquè és un jugador que sí que a principi de temporada potser hi va, o potser, no sé si recordo malament, si fins i tot Adrián Chapela va estar lesionat a principi de temporada, no sé si va ser ell o Fernando Sierra.
Fernando arrossegava lesió d'abductors, càrregues musculars, però en tot cas és això, és un jugador que ha tingut, doncs, els seus menys i els seus més, però clar, no és bonic amb un equip que està bastant complet i perdre un jugador així, ni que sigui per un parell de setmanes, doncs dificultarien les coses pel Força Lleida. En tot cas, esperem que no sigui res. Li preguntarem a la prèvia a veure com es troba Adrián Chapela a Jorge Serna, i en tot cas, doncs, veurem aquest diumenge al Barris Nord a la tarda, a les 6 de la tarda, el Força Lleida rep a l'Oviedo, un altre partit interessant, una altra bona ocasió, no?, per veure bon bàsquet. I això, no?, i intentar seguir i enganxar-nos amb el Força Lleida. Parlem abans de parlar del Lleida Esportiu. M'agradaria destacar la jornada de Champions, perquè sempre anem parlant aquí el temps afegit. Sergi Maza, com creus tu que li anirà a la Champions al Barça? Perquè a la Lliga no és que sigui del tot bona, eh? És a dir, sí que van guanyant partits, però ha tingut algun partit, algun contratemps que els ha dificultat les coses.
Sí, el Barça a la Lliga li està costant, està molt irregular, però com va dir Messi a principi de temporada, és que aquesta temporada és per la Champions. O sigui, ells van anar per aquest títol europeu, que fa bastant que el Barça no el pot aixecar, i veurem què tal es desenvolupa. No, encara és molt aviat, estem en fase de grups, però sí que és veritat que el Barça ja t'ha assegurat el passe als vuitens de finals. I, bueno, el que es falta per jugar és si crec que és líder o no amb l'Inter de Milà.
Sí.
I jo crec que els interessa quedar líders per estalviar-se rivals forts, però és això, que l'objectiu d'aquest any, ja ho van dir des de principi de temporada, és la Champions, i segurament que centraran molt en aquest tema, no? Perquè la Lliga realment, tant Barça com Madrid, més el Madrid,
està molt emocionant. Sí,
sí. No, i tant de bo que segueixi així, el tema de la Lliga, perquè a mi, jo que tampoc no sóc de cap equip així de primera divisió, però veure una Lliga tan igualada és que fa goig.
Sí, sí, sí. Sergi Guiu.
Sí, no, comparteixo l'opinió. És cert que a la Lliga potser no li estan funcionant les coses com hauríem de posar, tot i que està segona a un punt, però clar, però el Barça se l'exigeix, no? Està des de la jornada 1 fins a la 38 líder, és una exigència, doncs, que també cal valorar, i que ara està segona a un punt, per tant, està allà, i a la Champions, bé, és que hem de pensar que si el Barça aconsegueix quedar primer en aquest grup, ha superat un obstacle dur, perquè un grup format per Inter de Milà, Tottenham i PSV, no era per mi, i
era un dels pitjors, sí.
És el grup més complicat de la Champions, per tant, que aconsegueixi una primera posició en aquest grup ja és meritori, i també cal valorar el quedar primers davant d'equips com l'Inter, el Tottenham o el PSV.
Un cop parlat de la Champions, ja ens posem i ens centrem en el que ens pertoca i en el que ens agrada més, que és parlar del Lleida Esportiu. Aquest dimecres han sortit a parlar diversos jugadors de la plantilla, però d'altra banda, no, destacarem amb aquesta tertúlia una entrevista que els companys de la xarxa, en concret el Dani Aguilar, ha realitzat a Juan Tortuño, que és un dels jugadors més brillants, no? que més van brillar el cap de setmana passat. I bé, m'agradaria comentar, no, entre tots, les seves declaracions respecte, primer, a la classificació, el fet de ser líders i el fet de tenir, doncs, a una certa distància els equips que volen accedir als play-offs. Això deia.
Sí, evidentemente que sí. Es muy importante, pero todavía queda muchísima liga, y a esta altura pues es importante estar líder, pero también importante tener a 7 al quinto. Uh-huh. Y nada, pero seguir, queda muchísimo todavía, no hay que relajarse porque prácticamente no hemos llegado ni al Ecuador todavía.
És prudent, eh? Juan Tortuño és prudent.
Sí, espero que tota la plantilla sigui prudent, no? Perquè és que és això, que no m'ha arribat ni fer la primera volta, però és veritat que les sensacions són molt bones, les que porta aquest equip, i que ja estiguem a 7 punts de les places de no playoff, doncs és el més important, no? El que podríem treure més rellevant és això, no? Perquè l'objectiu principal és fer playoff, i de moment l'estem complint, i és seguir aquesta línia i no relaxar-nos, no? Perquè ara és això, acabar aquests 5 partits de Lliga que ens queden, intentar fer la màxima puntuació i acabar així, si pot ser a 7 punts, però no a menys, no? Que no en retallin, que amb aquests 5 partits que ens queden, que no en retallin punts el cinquè classificat.
Sergi Guiu, la importància era més, no?, el que comentàvem. És millor tenir a 7 punts doncs la zona play-off que anar primers.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que el primer objectiu fins a les últimes jornades ha d'estar en formar part dels 4 primers, i clar, si a les últimes jornades ja tenim l'opció de poder lluitar pel primer lloc, evidentment de cap al primer lloc, però l'objectiu principal, o sigui, no quedaràs mai primer si no has aconseguit primer assegurar-te, no?, d'estar entre les quatre primeres posicions. Comparteixo també
l'opinió del Juanto de peus a terra, estem a la jornada 14, falta moltíssim, per tant, peus a terra i intenta sumar de 3 en 3 el màxim possible al llarg de la temporada.
Mm. Preguntat pels cavalls forts i equips, no?, més complicats per enfrontar-se, doncs, amb aquesta zona primera de la classificació, això és el que deia.
Bueno, creo que ahora mismo los que están en zonas de arriba creo que son rivales muy fuertes, aunque también es verdad que el Sabadell que vino esta semana aquí creo que va a ser un equipo que va a estar peleando por meterse en playoff seguro. Cornellá, que le hizo el año pasado también, vas a ver, creo que va a haber equipos también apretando fuerte ahí.
Doncs no sé si vosaltres opineu que el Sabadell, el Barça B, el Cornellà, no sé quins equips creieu vosaltres que tenen possibilitats d'estar allà dalt.
Jo crec que els quatre que hi som ara, a les quatre posicions, el Lleida, per suposat, l'Hèrcules, el Villarreal B, el Balears, però també hem de tenir en compte el Barça B, perquè darrere té un equip de primera, no?, que injecte diners els que vulguin, i si no van bé a les coses a la primera volta, estic segur que al gener, al mercat d'hivern, poden fitxar el que li doni la gana, o sigui, el delanter o el defensa o el migcampista millor que hagi a les nostres lligues, segur que se'l poden emportar ells, perquè econòmicament van molt bé i van sobrats, no? Jo crec que és un rival a tindre en compte. I també el Sabadell, no? El Sabadell amb Saligrat al capdavant i la plantilla que té és una plantilla per fer playoff, i ho va demostrar aquí al Camp d'Esports, perquè perfectament, doncs, sí que el Lleida va ser superior, però el Sabadell va tenir les seves i va fer tremolar fins al final a l'equip lleidatà.
Jo també crec que, no sé si el Sergi ho estarà d'acord amb mi, que el Cornellà també és un equip que podrà estar allà dalt, bàsicament perquè ja porten unes quantes temporades, no?, fent la guitza bueno, l'última experiència la tenim la temporada passada.
Sí, jo crec que els equips que hi ha ara a les sis primeres posicions són els equips que més o menys hi seran. Jo sí que crec que l'Atlètic Balears no acabarà en aquesta quarta posició, sinó que, per mi, els quatre equips que ocuparan els play-offs són Lleida, Hèrcules, Villarreal B i Barça. És la meva opinió, tot i que també m'agradaria esperar-me a acabar la primera volta, que serà llavors quan haurem pogut veure un Atlètic Balears al Camp d'Esports, un Barça B al Ministadi. Per tant, és una valoració que primer cal veure tots els equips com a mínim un cop, uh-huh, i a partir d'aquí es podrà fer. Cert és que clar, és que els equips que ara mateix estan a dalt són equips històrics i que la lògica ens porta a pensar que han d'ocupar aquestes posicions, però jo crec que el Barça acabarà disputant l'Espanyol.
Si no m'equivoco, crec que d'aquí un parell de jornades o així, més o menys, la setmana després d'enfrontar-nos amb el Barça B, que serà quan nosaltres rebem l'Atlètic Baleares, crec?
Sí, sí.
O el Conquense?
No, el Baleares.
El Baleares, sí. Doncs llavors s'enfrontaran Hèrcules-Barça B, si no m'erro, no? O sigui que l'Hèrcules sempre s'enfrontava al que nosaltres deixàvem d'arribar a la setmana anterior.
Sí,
ara ho buscaré, però...
Però crec que el calendari crec que és Peralada, Atlètic Balears, Barça B, Conquense...
No, és Peralada, Conquense a casa,
sí,
Barça B al Ministadi, Atlètic Balears a casa, i després
correcte,
l'últim
no,
partit de la volta és a Ontinyent.
És el sí? que dic, quan nosaltres el Lleida Esportiu rebi a casa a l'Atlètic o Balears, l'Hèrcules rebrà a casa el Barça B, que són dos equips que estan al top, i serà un partit molt, molt, molt interessant d'analitzar i de veure per això, no? Que ens estem jugant aquestes places, aquestes petites places que sí, donarà molt que parlar.
És que
el
final de la primera volta està interessant, perquè, sí, perquè hi ha enfrontaments aquí als equips de dalt, i és que el Lleida s'ha d'enfrontar amb el Barça B i l'Atlètic Balears, que són dos equips que estan aquí darrere nostre, i seran partits importantíssims, no? Segur, jo crec que el partit més difícil que li queda al Lleida és al Miniestadi, que al jugar fora i contra un equip d'aquestes característiques, doncs serà l'equip a batre, no? El més fort. I espero que la gent vagi a Barcelona, que anima el Lleida i que es senti com al Camp d'Esports.
Per acabar, escoltarem una última declaració que ha fet, doncs, Juan Tortuño, que és preguntat pel fet de només perdre un partit. Això dia Juan Tortuño al respecte.
Sí, la verdad que bueno, es positivo que solo se haya perdido un partido y bueno, a seguir. Es verdad que ha sido contra el Hércules, que lleva los mismos puntos con nosotros, pero nada, es positivo ese sentido que no se haya perdido más.
Bé, és una derrota, no?, que la vam viure aquí al Camp d'Esports contra l'Hèrcules, que és un dels rivals forts, però me va donar la sensació, no?, de que era un partit que perfectament podíem haver empatat, un partit que perfectament també haguéssim pogut guanyar per la mínima. Per tant, Lleida Esportiu està en molt bona forma.
Sí, és que a mi no em va donar la sensació de que el Lleida sigués un equip inferior a l'Hèrcules, ni molt menys. I més recordant com ens van marcar, no?, el gol de córner, que entre sol el jugador de l'Hèrcules, un córner mal defensat pel Lleida. O sigui que no és tan mèrit d'ells, sinó que és error nostre la seva victòria. I segur que el Lleida, doncs, quan anem al recuperet, ja s'encarregarà de tornar-li.
Sergi Guiu.
Va ser un punt d'inflexió aquell partit, eh? Tinc la sensació de que va ser un cop dur en el sentit de com es va perdre, no? Perquè va ser un cop dur la manera en què van fer el gol, però per altra banda es va veure que el Lleida, sobretot a la segona part, podria haver remuntat perfectament el partit. Per tant, va ser una derrota, però envoltada amb cert optimisme, penso jo. I el fet de que ja el Badalejo, no?, es planteja la roda de premsa i mostrés el seu enuig per com havien encaixat aquell gol, va ser com un... A partir d'aquesta jornada es canvia la imatge del Lleida Esportiu, i clar, anecdòtic el fet de que es perdia el primer partit, i era la primera oportunitat que el Lleida tenia per ser líders, que també es va perdre.
Sí, no, jo crec que va ser un punt d'inflexió aquell partit, perquè va ser com un toc d'atenció, no? Jo crec que, mira, fins i tot ens va anar bé, no?, perdre i ensopegar contra l'Hèrcules, perquè és veritat que tal com va anar la roda de premsa del Gerard, doncs les coses van canviar a partir d'allí, i s'ha notat, no? Jo crec que, mira, ens va afavorir una mica, no?, perquè el Lleida es va ficar més les piles, i sobretot en defensar les pilotes aturades.
Coincideixo amb el punt aquest, que el punt d'inflexió ha estat positiu, i jo afegiria, no?, que no sé, com una comparació, fent-la amb el partit del Força Lleida a Granada, que recordem que va perdre, doncs, de bastants punts. Va ser un partit que també va servir pels de Jorge Serna per espavilar, no?, per dir, anem primers, però toca treballar igualment, no?, i toca seguir. Jo crec que, Sergi Guiu, no sé si estàs d'acord amb mi.
Sí, sí, hi ha derrotes i derrotes, no? Hi ha derrotes que et poden acabar d'enfonsar, i hi ha derrotes que et fan alçar el vol, no? I que a l'esport s'ha de perdre, i es perd. Per tant, jo crec que no sempre ha de ser negatiu perdre. En aquest sentit, sí que és un símil bastant correcte, en el fet de, s'estan fent bé les coses, però aquí d'invencibles no n'hi ha cap.
Correcte. Doncs mira, deixarem per acabar de la tertúlia del temps afegit d'avui. Sergi Guiu, com sempre, moltes gràcies per donar-nos la teva opinió, ajudar-nos aquí a muntar les tertúlies del temps afegit, i bé, doncs anem parlant en tot cas, i anirem analitzant i seguirem analitzant l'actualitat de l'esport lleidatà.
Que vagi molt bé, nois.
Sergi Maza, com sempre, moltes gràcies, i ens veiem aquí als estudis. Recordem que aquest dijous no toca al London Bar, sinó farem la tertúlia aquí als estudis d'UAU Lleida Ràdio.
Perfecte, fins demà.
Parlem de nutrició i hàbits saludables amb la nostra especialista Ingrid Còdia.
Ingrid Còdia, molt bones.
Hola, bones.
Com estem?
Molt bé.
Bé? Bueno, doncs preparats aquí, no?, per parlar de nutrició, de consells saludables, etc. Avui venim a parlar d'aliments processats. No?
Sí, alimentar-nos a base de processats, que segurament que molta gent ja ha obert els ulls, perquè a casa seva n'hi ha més d'un.
Sí, exacte. És que abans de començar aquesta secció hem pogut parlar una miqueta, i Han parlat, no?, del ritme frenètic que portem, del ritme de vida que, no?, tot ho volem ja, tot, volem fer-ho tot ràpid, tot a l'instant, i mengem, no?, de tupper, mengem a la feina moltes vegades, i això, bueno, no sé fins en quin punt ens pot causar problemes o si pot ser saludable o no, que crec que no. Anem a veure si de tot el que ingerim hi ha aliments bons o aliments no tan bons.
Doncs sí, com bé dius, Marc, que des de que hem començat aquest nivell de vida, que no em faries dir en quin moment va començar, però és bastant frenètic, nosaltres ens anem acostumant a viure de diferents formes, no? I com bé dius, doncs anem ràpid, mengem de tàper, si tenim temps de fer-nos-el, que aquest és l'altre tema.
Exacte.
O si no, com que les indústries a dia d'avui s'han modernitzat tant, doncs ja ens porten els seus plats que estan ja fets, simplement nosaltres hem d'escalfar al microones o en qualsevol minut el tenim ja fet i podem menjar, o sigui, això el que ens fa és estalviar-nos feina, no?
I cada vegada trobo que quan vaig a fer la compra hi han més aliments, no?, diferents, que és això, no?, que t'intenten vendre semi, bueno, que estan processats, que estan fets ja, que només cal calentar-los i ingerir.
Sí, cada cop que vagis a comprar pots veure alguna cosa diferent, però, per exemple, em venen alguns, ara mena dient això, em venen alguns aliments processats que simplement és ficar-hi aigua calenta i l'aliment, diguéssim, que es cou, el fiques al microones o alguna cosa així, no
sí,
em facis dir ben bé què és.
Fideus instantanis,
exacte,
no?
Exacte, fica'm aigua calenta i estan fets, clar, però és molt fàcil per nosaltres, però aquells fideus a dins, què porten?
Exacte.
Aquesta és la qüestió.
Sí, sí.
Per molt fàcils que sigui el moment de fer-los, hauríem de valorar una miqueteta més enllà, que és el que volem intentar explicar avui, vale?
Mm-hmm.
Avui, segons la indústria alimentària, el que ens demostra cada dia és que tots els aliments són adequats pel nostre organisme, vale? I això és el que anirem a ficar una mica a la lupa i a veure si realment és així.
Mm-hmm.
Ja que si ens fixem amb els envasos dels diferents aliments, sempre presenten, doncs, alguns dibuixos on ens diu, per exemple, una piràmide alimentària o alguna coseta en el que ens va dient conceptes de que es baixa amb greixos, està amb negretes, baixa amb sucres, has de seguir una vida alimentària o un equilibri en la teva dieta, has de fer exercici, etc. Però no ens estan dient més enllà de què porta aquell aliment, sinó que tu has de seguir una dieta variada, equilibrada, fer exercici i que les calories que hem d'ingerir al llarg del dia siguin iguals com les ingereixis. Però jo em pregunto, és igual menjar 2.000 calories més o menys, que és el que necessitaríem, de productes naturals que de productes processats?
Jo crec que no.
Jo crec que no,
d'entrada,
tampoc,
no?
Eh? Doncs aquesta seria la pregunta que molts de nosaltres ens hauríem de fer a l'obrir la nostra nevera i pensar, tot el que tinc, aquestes calories que em menjaré avui, són bones pel meu cos, em faran algun benefici o realment podem treballar-les molt més? No?
Molt bé. Mm-hmm. Sí, sí. Doncs Ingrid, explica'm, a veure, perquè no és el mateix consumir constantment els processos aquests, bueno, els aliments processats, que els nutrients no són els mateixos.
Exacte, els nutrients no són els mateixos i la indústria aquí es renta les mans en el sentit de que si tu consumeix els seus productes ells s'enriqueixen, vale? Però ells no posen dins de aquí, no diuen, si consumeixes de forma constant aquest producte, el que et pot acabar passant és que pots desenvolupar una hipertensió, perquè el meu producte té molta quantitat de sodi. Això no ens ho diuen, no?
Perquè hi ha un interès, no?,
clar,
de vendre producte i no
dañar
la imatge.
Doncs ells, en aquest cas, ens diuen, si tu tens una malaltia és perquè tu no estàs menjant de forma correcta. No? Doncs aquí és el que nosaltres, sense que ningú ens ho digui, ens hem de parar i pensar que tots aquests aliments, vale, com a nutricionista que soc, doncs ens llancen uns inputs que no són els correctes, que jo sí que veig molt clars, i tots hauríem de ser una mica crítics amb aquest sentit. Vale? Mm. Sabem que els millors aliments són els aliments naturals i els aliments que no han estat processats o que tenen molt poc processos químics ni, si pot ser, els més naturals possibles. Però sempre la nostra dia a dia, pel fet del temps, el que pot ser és que nosaltres ingerim algun aliment ja mig fet, mig precuinat, yeah, perquè ens facilita el nostre temps i ens ajuda. Bueno, mm-hmm. L'important és que de tots els aliments que mengem, els que puguin estar més processats siguin els congelats. Vale? Aquests que ens han congelat les verdures, que nosaltres les podem mantenir al congelador durant una sèrie de dies, que això només ens caldrà ficar-ho en una olla bullint i que es faran, doncs només són els que hauríem d'intentar tenir com a mínim a la nostra despensa. En la resta, els plats precuinats, aquestes aquests fideus instantanis que comentàvem, sí, o les bossetes de sobre de sopa, que ara, per exemple, hi ha molta gent que segurament consumeix, encara que ens hi fiqui, que no tenen greixos, que no tenen sucres, que tenen verdures, tot això
és un percentatge
molt petit, exacte, en el cas de tenir verdures, i és un percentatge molt gran en el cas de tenir greixos i sucres.
Clar.
O sigui que aquí és el que hem d'anar a valorar, que no és el mateix menjar 2.000 calories d'aliments amb greixos i sucres que 2.000 calories de fruites i verdures congelades o naturals.
Uh-huh. I això, aquests productes ho podem valorar amb l'etiqueta o com va això?
Sí, exacte. El que sé que és molt difícil per molta gent anar a un supermercat i valorar l'etiqueta, perquè a vegades no sabem ni com llegir-la.
Yeah.
Vale? Però sí, nosaltres ho podem trobar a les diferents etiquetatges dels aliments, amb la informació nutricional. Ens hem de estar una estoneta més, potser, davant del producte o analitzant una miqueteta diferents productes de la mateixa composició, però sí que és bo anar-ho a mirar. Vale? Mm. Hem de tenir en compte que cada un dels ítems que ens marca a la informació nutricional, doncs, és important per la nostra salut. No és el mateix, doncs, consumir un aliment superprocessat que un aliment no tan processat i que porti menys greixos. Això a curt termini pot ser que no ens passi res, però a llarg termini, si es van acumulant al nostre cos, doncs ens pot causar perjudicis, com siguin alteracions fisiològiques, malalties no transmissibles, el cas dels càncers, els casos de l'obesitat, que moltes vegades ja hem intentat també relacionar alguna coseta amb aquestes coses, amb aquestes malalties, i que fins i tot si això s'anés allargant i fes un gran catàstrofe al nostre cos, doncs podrien acabar amb la nostra vida, no?
Déu-n'hi-do.
Anem a valorar que hi ha alguns aliments que estan ultraprocessats i que la seva elaboració ha degut a moltes transformacions i manipulacions. Doncs hi ha diferents ingredients de la llistat de la informació nutricional en què ens hauríem de donar compte de que els hem d'eliminar. Vale? Mm. I els han transformat d'una forma natural que nosaltres ens pensem que és aquell aliment, els han transformat tant que tenen tants químics que realment al nostre cos s'acumulen i ja no és un aliment natural. Vale? Si et sembla, doncs podríem anar a analitzar-los tots ells.
Sí, i tant. Endavant.
Anem a analitzar tots aquests productes que, encara que nosaltres seguim una dieta variada, doncs anem afegint de forma, a vegades, per falta de temps. Mm. Doncs els nostres aliments, aquests processats que consumim, normalment el que tenen són grans quantitats de farines. I normalment són farines refinades. Aquestes farines refinades, vale, els hi han tret la closca, diguéssim, el gra sencer, és aquella que ens aporta més vitamines i aquells minerals.
Mm-hmm.
Doncs l'han eliminat, són més barates per ells, la fabricació és molt més econòmica, però per nosaltres, digestivament, són molt pitjors, perquè el nostre cos, doncs, té una digestió més pesada.
Mm-hmm.
Després també tenen sucres, sucrosa, sacarosa, fructosa, maltodextrines, poliol, xilitol, un fotimer de noms que moltes vegades no sabem el que són, però sí que són relacionats amb sucres. O, si no són sucres tal qual, són xarops.
Sí.
Vale?
Mm-hmm.
Doncs grans quantitats, que realment en el fons són calories buides, calories que aportem al nostre cos que no serveixen per res. També porten fècules, que són a partir dels cereals. Greixos hidrogenats, greixos saturats, olis vegetals, poc l'oli d'oliva, proteïnes externes o extretes d'altres llocs, com sigui la llet, com siguin els ous. També ens aporten sal, clorur sòdic, glutamat sòdic, nitrits, nitrats, que cada vegada si s'acumulen més al nostre cos, doncs ens poden ocasionar problemes, i una llarga llista de conservants que porten com a títol E- i un número en què són conservants, colorants, aromes,
sí,
antioxidants...
D'això sempre se'n fa broma, però...
Sempre se'n fa broma d'això,
sí,
però realment és per valorar-ho, que si nosaltres estem agafant un producte que té un gran llistat d'aliments a la seva informació nutricional, ja ens ha de donar el fet de dir-lo que no és el més saludable possible. Mm. Vale? Després, el que ens pot aportar vitamines i minerals afegits que estan fets químicament, o sigui que no els obtenim ni de la fruita ni de les verdures, sinó químicament els han ingerit i no són els millors per a que el nostre cos sintetitzi.
Yeah.
Vale?
Mm-hmm.
Tots aquests elements, al nostre cos, com he dit, a llarg termini tindran una conseqüència. Vale? Què pot ser? Pues en el cas del sucre, elevar-nos la nostra glucosa en sang, fins al moment de saturar les nostres cèl·lules i produir constantment hipoglucèmies, i això farà que el nostre cos pugui desenvolupar una diabetis tipus 2. Fa poc parlàvem de la diabetis tipus 2 amb els esportistes. La diabetis tipus 2 és aquella que es pot regular amb exercici, amb una bona alimentació, i que podem fins i tot disminuir els seus efectes o eliminar-la. Doncs molts productes ens ajuden a tenir aquesta diabetis tipus 2. Sí. Sobrepès. El sobrepès són gràcies a aquests productes, a part de menjar amb excés, no? Però també i l'obesitat, que és també és una de les malalties estrella dels últims anys.
És que quan mirem aquestes paraules de refinats i tot això, ja provoca, no?, aquesta tírria de dir...
Si anem a mirar tot el llistat de coses que he dit, nosaltres quan anem al supermercat ja és el primer que hem de mirar. Informació nutricional. Si la nostra informació nutricional és farina integral de blat i algo de sal o algun sucre afegit, això moltes vegades amb els processats no ho podem ni evitar. Clar. I algun conservant, algun, però no un llarg llistat d'es, doncs quan anem a valorar això ja veurem que aquell producte és més saludable pel meu cos o menys saludable. És lo important és que el llistat sigui el més curt possible. I a més, si ens anem a fixar una miqueta més enllà, també podem fixar-nos amb els greixos saturats i amb els sucres afegits, que si s'assemblen molt als hidrats de carboni i els sucres afegits és que tot el que hi ha en aquell aliment és sucre, i si els greixos saturats s'assemblen molt als greixos, doncs és que també hi han afegit greixos.
És que això és una problemàtica que ja en parlarem amb una tertúlia que estem organitzant, Ingrid, de cara a Nadal, que sí que hauríem de ser una mica conscients, no?, a l'hora de comprar. Ja ho tractarem més extensivament, però segurament tot acaba sent un peix que es mossega la cua, perquè, no?, el fet de mirar els productes ja et perd temps, o amb el ritme de vida que portem, doncs sempre anem a lo directe, a lo més fàcil i tal, i sempre acabem a lo mateix.
Doncs
és un tema, no?, que tractarem més extensiva. Exacte. Amb aquesta tertúlia. I destacar, no?, per últim, que fa unes setmanes que va sortir una notícia on s'implantaria, no?, una manera de valorar aquests aliments amb un nou etiquetatge. Què ens en pots dir?
Doncs sí, així de forma breu, he de dir que fa uns dies va sortir que a Espanya ens implantaríem un codi, el codi Nutri-Score, que ens faria la vida més fàcil en aquest sentit. Ja no ens cal llegir les etiquetes, o ja no ens cal saber com llegir les etiquetes, sinó que veurem una imatge d'una lletra i un color, i nosaltres ja el relacionem amb si és més saludable o menys saludable. Doncs aquí, aquest codi, el que vol reflexar amb aquestes lletres és els greixos, els sucres i la sal, vale, dels productes. Què s'ha vist i què els nutricionistes han ficat en dubte si pot funcionar bé o no, que ara mateix està com una mica parat perquè agafat amb pinces, perquè creiem que no pot funcionar de la mateixa forma que potser funciona a França. Vale? És que, per exemple, s'ha vist que el nostre oli verge d'oliva té la lletra E amb color vermell, i la Coca-Cola...
Perquè ens en fem una idea així ràpida, és com un semàfor, entre cometes,
és com,
no?,
un semàfor, sí.
De la lletra A a la lletra E. I com més alta, més qualitat, o més recomanada serà...
Quants menys greixos i menys sucres, diguéssim que tindria la A, i quan més greixos o més sucres tindria la E. Però si anem a mirar un producte en concret, com és l'oli d'oliva, és una gran quantitat de greixos perquè tot el seu percentatge és greix. No ens aporta res més. Doncs aquí li etiqueten amb una E. O sigui que seria dolent.
No es mira més enllà.
No es mira més enllà. I en canvi, pues, una beguda, doncs, com aquesta marca tan famosa, Coca-Cola, doncs el que té un etiquetatge que és una B, que no és el tope bo, però que el gran contingut de sucres que ens pensem que té tampoc és tant. O sigui que podríem consumir més Coca-Cola que oli d'oliva. O sigui, ens està donant això, i això és el que pot causar confusions.
Ens enganya, no?, aquesta etiqueta.
Ens enganya. O sigui que a dia d'avui hauria d'estar molt més treballat aquest semàfor o aquest sistema que volen implantar les etiquetes, i hauríem de valorar molt més, una mica més enllà, els aliments. Els aliments, els diferents nutrients que porten i com estan composats aquells nutrients.
D'acord. Doncs mira, amb aquesta notícia de fa uns dies ens acomiadem aquesta secció. Ingrid, moltes gràcies per haver vingut. Recordar als oients que si estan interessats, doncs, veure més consells, més i més receptes que la Ingrid penja a les xarxes socials, la podeu buscar a través del Facebook, i allà trobaran doncs, tota la informació que desitgin. Doncs Ingrid, deixem aquí el tema, en parlarem més, més còmodament, no? Amb més temps a la tertúlia que prepararem de cara a Nadal i fins a la pròxima.
Fins la pròxima.
Fins aquí el programa del Temps Afegit d'avui. Nosaltres tornem aquest dijous de 9 a 10 de la nit, a la mateixa hora com sempre, amb més actualitat, més tertúlies i més seccions, tot lligat a l'esport lleidatà. Us ha parlat Marc Perelló. Una forta abraçada. Que vagi molt bé.